passi i a tots, i com sempre darrere un acte hi ha moltíssima gent, doncs també gràcies al Magí i en Ramon, per l'acollida, per la coordinació, pels correus de fa temps també amb en Magí, en aquesta societat digital nostra, que a vegades hi ha molts correus i al final ens hi vam trobar. Gràcies també per la presentació, hi havia coses que ni me'n recordava jo mateix, i que també us en parlaré, començant per aquell institut d'aquella primera guerra del Golf, on ens van canviar moltes coses a molts companys i a moltes companyes. Quan parlàvem amb Magí de què parlaríem avui, i vaig dir els temps que vindran, que ja fa uns mesos, també us haig de reconèixer que no sabia que estaríem enmig d'una guerra, d'una altra guerra, d'una de les 60 guerres que hi ha actualment al món, no totes televisades. I quan li vam posar els temps que vindran, jo vaig trobar una frase que utilitzo sovint, ja sabeu que tinc no una mania, sinó una passió per coses que ja han estat dites i escrites, i millor dites i escrites del que podem dir nosaltres. I és una frase de l'any 1521, del Sebastián Castielo, a Ginebra. Si recordareu, Castielo és qui es va enfrontar al sectarisme i a la violència de Calvino quan van executar Miguel Servet, i diu això l'any 1521. La posteritat no podrà creure que després que s'hagués fet la llum haguem hagut de viure de nou enmig de tan densa foscor. Podria haver estat escrita ahir al matí o aquesta mateixa matinada, però els temps que vindran intentaré fer un repàs molt sumer i molt saber al mateix temps, perquè també quan el Ramon entràvem aquí i he vist el nostre estimat i enyorat Arcadi Oliveres, com diu la dita, hi ha gent que marxa però continua parlant. Jo crec que moltes de les coses que us compartirem són d'aquells que encara formen part de l'Assemblea de la Vida i de la Lluita de l'Arcadi, i que amb l'Arcadi a la facultat, que és de les bones coses que ens ha passat, doncs en el pot petit i a la bona confitura, i en aquelles classes de l'any 91, 92, 93, on hi havia una certa eufòria econòmica, olímpica, i que ens deien oficialment que s'havia acabat la història, ho recordareu, doncs l'Arcadi ens ensenyava a pensar críticament, a pensar també de forma complexa i sobretot a implicar-nos en la realitat per transformar-la. Que quan el Magí, ja fa temps, ja fa molt de temps, amb molta previsió, i abans de veure-us a totes i a tots aquí omplint aquesta sala, la qual cosa crec que democràticament és una boníssima notícia, després intentaré insistir, no sabíem que hi hauria una guerra, que esclataria la guerra a l'est d'Europa entre Rússia i Ucraïna, una guerra d'agressió, clarament d'invasió d'un país sobirà per part del règim de Vladimir Putin, però en veritat, perquè l'aparença mai coincideix amb l'essència, una guerra que dura ja fa 8 anys, no són només els 2.000 morts dels darrers 40 dies, són més de 14.000 morts des que va esclatar la guerra al Donbass l'any 2014, i tirant i estirant del fil de l'Arcadi d'aprendre a pensar i no deixar-nos combregar amb el simplisme de la realitat, doncs tampoc és veritat que torni la guerra a Europa després de 70 anys, perquè va haver-hi la guerra de l'antiga Jugoslàvia, que tots coneixem, entre l'any 91 i el 95, amb fosses comunes, amb execucions sumàries, amb crims de guerra que després han estat condemnats i que conviuen amb altres guerres, com la del Iemen, que no veiem a la televisió i que estic convençut que si veiéssim cada dia 24 hores continuades com s'està desenvolupant aquella massacre, no ja amb 2.000 o amb 14.000 morts, sinó amb 400.000 persones assassinades en els darrers anys, i a més amb armes de fabricació espanyoles autoritzades pel govern més progressista de la història i per un president que va arribar a dir que si no ho feia nosaltres, algú altre ho faria, i que ell no era responsable de l'ús de tercers. Els darrers informes d'Amnistia Internacional en aquest sentit són autènticament demolidors i vergonyants, de què participem des dels pressupostos públics de l'estat espanyol amb el crim que és tota guerra. Enmig d'una guerra de noms nous que hem hagut d'incorporar a l'antologia de l'horror, com ara, ahir parlàvem de Buixa, que segurament no n'havíem sentit parlar mai, aquest suburbi de Kiev, però se sumen altres noms, com Sarajevo, com Grozny, com Alef, quan fa 7 anys la guerra a Síria feia desaparèixer aquesta ciutat. Qui ens havia de dir que sortim d'una pandèmia que ha matat a 26.000 conciutadans i conciutadanes, una pandèmia que a sobte ho va aturar tot al març del 2020 i que enmig també d'una crisi social de cavall, sense precedents, perquè estem entre dues crisis, no havíem sortit de la penúltima, que és la que va esclatar amb la bombolla financera l'any 2008, fins a la que ha provocat la pandèmia a nivell global, i enmig també d'aquell Nacions Unides sortís el darrer informe respecte al canvi climàtic, dient que el tenim el temps esgotat, que estem fora de temps i al llindar del col·lapse climàtic, quan avui dels 80 milions de refugiats que hi ha al món, ja la majoria són refugiats climàtics que fugen de condicions sistèmiques, no? I climàtiques insuportables, doncs només ens faltava una altra guerra, en aquest cas amb riscos, com sabeu, obvis d'implosió nuclear, encara que només siguin amenaces verbals per ara, però les guerres sempre sabem com comencen i mai sabem com acaben, i enmig també, faig el retaule, després entraré en cadascun d'ells, enmig també del retorn dels populismes de l'extrema dreta, autoritaris o feixistitzants, amb Víctor Orbán arrasant un altre cop a Hongria, i també podríem parlar, ja que divendres és el dia de la comunitat gitana, de com ha tractat a la comunitat gitana a Hongria. I també, com més o menys sabeu, a quins espais socials i polítics pertanyo, i també perquè pertanyo a aquest país, rere 4 anys d'excepcionalitat continuada, on som una anomalia interna i externa en el context de la Unió Europea, més enllà del que pensi cadascú de nosaltres, de la seva lliure opció política legítima, doncs amb un president de la Generalitat encara exiliat fa més de 4 anys, amb 6 persones més exiliades, des d'un raper fins a persones que eren membres del govern de la Generalitat, i avui no? La màxima judicatura europea s'està dirimint, no? Com s'ha fet aquest procediment i quants drets fonamentals i processals s'han vulnerat, però també jo crec que rere 4 anys on el balanç repressiu són més de 4.500 persones que han patit d'una o una altra forma la repressió, diverses formes de repressió, i si desglosséssim aquests 4.500 persones d'aquest país, no? Doncs descomptaríem els 1.066 ferits del primer dia d'octubre, que jo penso que ens ha canviat la vida a tots, a uns i altres. Des d'aleshores ni res és el mateix, ni nosaltres som exactament els mateixos. Restaríem també els 725 alcaldes investigats per la Fiscalia per donar suport a una consulta democràtica, i arribaríem a les 1.971 persones que han estat judicialitzades, no? Acusades, algunes, moltes d'elles condemnades, i hauríem d'afegir encara aquelles persones que per via administrativa han patit multes o han patit embargaments, fins a 15 milions d'euros que en aquests moments té el Tribunal de Comptes. Per tant, amb una excepcionalitat penal, judicial, policial, política també, de la qual encara 4 anys, gairebé 5 anys després, farà l'octubre, doncs encara estem en un context de bloqueig. I en els contextos de bloqueig passen moltes coses. Creix l'enuig, creix la confusió, creix el bloqueig, creix la frustració, creix la decepció, però també, òbviament, com diria el nostre estimat Arcadi, demà farà tot just un any que ens va deixar, no les seves lliçons i els seus aprenentatges, doncs els temps que vindran, no? Més que els temps que vindran, els temps que ja estem vivint, que ja estem vivint, i els temps que serviran, i pels quals amb un intent d'honestedat us dic que jo mai he sigut molt optimista. Crec que amb el Magí, quan ens gravàvem correus, ja li deia que jo vaig aprendre, per sort, a l'escola pública catalana, per cert, atacada, no? En aquest cas des dels alts tribunals, no? I aquests jutges que els ha agafat la mania de fer política i de decidir-ho tot, decidir no? Que, si podem parlar de monarquia o no al Parlament, decidir si podem parlar d'amnistia o no al Parlament, decidir quin ha de ser el model educatiu quan hi ha un consens social fonamental que no generava molts conflictes. L'únic conflicte, com sabeu, és la meva opinió personal almenys, és que des de fa 30 anys l'extrema dreta primer i després els tribunals s'han obsedit amb la plena normalització lingüística del català. Al món hi ha 200 estats i 7.000 llengües i han intentat sabotejar aquest procés amb molts i sumats fracassos, perquè després de 30 anys, amb molts diners, amb molts recursos, amb tot un estat, han aconseguit que només 200, 300 persones d'una comunitat educativa, que som 1 milió de persones, doncs posessin en qüestió el model educatiu. Ens diuen que el 25% de castellà, que en podem parlar després tranquil·lament al debat, quan les seves sentències no arriben al 3% no, en llengua catalana. I aleshores torno a començar. Els temps que vindran, jo crec que el segle XXI serà la gran prova d'aquesta cosa contradictòria, ambigua i ambivalent que diem humanitat, i haurem de barallar-nos entre la pitjor versió de nosaltres mateixos o alguna una mica millorada. Fa temps que fem tard, fa temps que ja hem superat molts límits, i resseguint alguna de les emergències que us comentava, òbviament l'emergència d'aturar una guerra, però també l'emergència del propi planeta. Aquest any, la qual cosa ens demostra que no ens volem creure allò que ja sabem del cert, aquest any farà 50 anys que el matrimoni Midus, a petició del Club de Roma, l'any 1972, ja a les portes de la crisi del petroli, Club de Roma, club elitista, no? de l'Europa elitista, i els hi van demanar un estudi que van acabar titulant Els límits del creixement. I allà ja s'anunciava la crisi energètica que estem vivint, el miratge de creure que en un món finit els recursos són inesgotables, i ja demanàvem, no?, que aturéssim o que replantegéssim el consum d'energia, que deixéssim de desafiar les lleis de l'entropia i els límits de la biosfera, o estàvem soscavant el nostre propi futur. L'any 1992 el matrimoni Meadows va tornar a fer el mateix llibre i va dir Els límits de creixement 20 anys després, a propòsit de la conferència de Rio de Janeiro, la primera que es va fer al voltant d'aquest canvi climàtic que molts poderosos neguen, i allà s'hi deia no només que no s'havia fet el que havien recomanat, no només que no s'havia fet res, sinó sobretot que s'havia fet tot el contrari. I si aquest any, que espero que passi, algú avalua els límits de creixement 50 anys després, doncs els resultats són tràgics, ho reconeix la pròpia Agència Internacional de l'Energia, que ja parla de la fi del petroli des de l'any 2006, i per tant estem en un greu problema que ens situarà no en una pandèmia, sinó en una sindèmia, que és quan hi ha més d'una pandèmia consecutiva, la pandèmia de la Covid, per suposat, que encara no ha acabat i que ja veurem com en altres països on la vacunació a dia d'avui encara no passa del 5%, barrejat amb l'epidèmia de les desigualtats socials, barrejat segurament amb l'epidèmia de l'odi, d'aquells que destilen odi i recorden a projectes polítics que creiem superats, i hem d'aprendre també de la pròpia història que la història no és un progrés lineal, és en espiral, hi ha avenços i retrocessos, i que res és per sempre, ni les bones notícies ni les dolentes, però crec que aquells aprenentatges de la pandèmia, que vam dir que ens sortiríem millors, que n'aprendríem, que ens cuidaríem els uns dels altres, també porta el feminisme més de 50 anys demanant de posar la vida al centre, no? I ha hagut de ser un virus, no?, el que de sobte ho pareix tot, no? El que no ha aconseguit la política, el que no ha aconseguit la democràcia, per dir-ho en termes més generals, ho ha aconseguit un virus. I al març del 2020, el que no havia aconseguit cap política, doncs ho va aconseguir allò que anomenem Covid-19. De sobte es van aturar els desnonaments, de sobte no hi havia ningú dormint al carrer, de sobte baixava la contaminació a les grans urbs i ciutats, de sobte passaven moltes coses que la política justícia havien estat incapaces d'aconseguir per la via de la convicció i per la via de l'aprofundiment democràtic. Per tant, els temps que vindran són d'emergència climàtica, d'aquest jovent que surti als carrers cada divendres dient una cosa que és absolutament fonamental, que és que no hi ha planeta B, per molt que a Silicon Valley, que és on es fabriquen les fantasies, no?, que ens acabaran trinxant, anem a dir-ho així, ja venguin viatges a Mart, o el que està més de moda ara és vendre búnkers sota el desert, no?, on està tot garantit, l'aigua, l'electricitat autoproduïda, etcètera, etcètera. Diu que el futur serà distòpic, jo crec que el present ja ho és. I aquí una primera reflexió també, al fil d'aquestes reflexions sobre el nostre planeta i sobre les relacions entre ésser humà i natura, que és que ens han fet oblidar, com diria l'estimada Yayo Herrero, una de les veus més lúcides de l'ecofeminisme, dues coses fonamentals des de que naixem fins a que morim, que també ens volen fer creure, no?, que hi haurà immortalitat, que som essencialment persones ecodependents, depenem del planeta per poder tenir una vida compartida, i que som interdependents, depenem els uns dels altres per saber conviure o coexistir pacíficament. Els límits ecològics seran, sens dubte, és un dels temps, dels reptes fonamentals que tindrem. No m'hi extendré, el consens de la comunitat científica és aclaparador, no podem dir el mateix del consens polític dels amos del món, però després sí que m'hi referiré algunes coses paradoxals que ha deixat també la crisi de la Covid. Us deia també que estem en una crisi social de cavall sense precedents. Tot just abans de la pandèmia, febrer, març, sortien tres dades sobre l'abast de la desigualtat social a casa nostra, en aquest país de frutina de dignitat, anem a dir-ho així. El febrer gener sortia l'informe FOESA sobre exclusió social i desenvolupament, el millor informe bianual que es realitza sobre l'abast de la injustícia i les desigualtats socials a Catalunya, i ja ens deia que el nivell d'exclusió social a Catalunya afectava un de cada quatre catalans, això abans de la Covid. El febrer visitava l'estat espanyol el relator especial de les Nacions Unides, Philip Alston, per a la lluita contra la pobresa extrema, i deia que el sistema de protecció social a l'estat espanyol estava completament trencat i que els poders públics s'havien oblidat de la gent que més patia els efectes de la pobresa, que no és només pobresa material, també té un efecte importantíssim en la salut personal i comunitària, en la salut relacional i en la implicació en la comunitat. I al març, tot just abans que esclatés, que ens confinessin a totes i tots, el Consell General del Poder Judicial tornava a recordar-nos que Catalunya bat rècords en desnonaments, que encapçala el rànquing per comunitats autònomes, i que només a Barcelona hi ha 34 desnonaments cada dia, que s'apugen fins als 70 en el marc del conjunt del país. La qual cosa fa pensar també en que no ens volen creure allò que ja sabem i que no n'aprenem. El primer desnonament en aquest país va ser el 2008. Han passat gairebé 15 anys, més de 300.000 desnonaments, que eren aquells que servien, com recordareu, per tapar el forat, no?, privat de les caixes i dels bancs amb recursos públics, i encara no hem aconseguit canviar res. De fet, quan s'ha intentat canviar mínimament, com amb el decret de lloguers de la Generalitat, han tornat a sortir els jutges a dir-nos que no es pot millorar la vida de la gent. Per tant, íntimament diria que temps difícils, temps convulsos, temps foscos, però també que en altres moments de la humanitat s'han viscut temps convulsos, temps foscos i temps difícils. Quan va esclatar la crisi dels míssils a l'any 62, a Teodoro Adorno li van dir: professor Adorno, el món sembla molt insegur des d'avui. I Adorno li va dir: a mi ja m'ho semblava ahir, no?, perquè ja hi havia guerres colonials a Algèria, al Vietnam o a Indochina, no? Per tant, qui es vulgui espantar, com deia Thomas Werner, un gran pensador austríac, aquell que pensa només pot llevar-se amb nàusees. I així és encara, malgrat tot. Sobretot, molt injustament, parlant de desigualtats, perquè estava parlant d'abans de la pandèmia, aquest desembre, molt malauradament, ha sortit el darrer informe FOESA, 2 anys després. Sabeu que en el desig d'en Josep Benet i d'en Paco Candel de ser un sol poble, que encara molts compartim aquesta idea d'un país on el fet migratori és constitutiu i constituent, doncs resulta que fa molt de temps que no som un sol poble, i no ho dic per com se sent cadascú, sinó per com viu aquest país. I aquest país viu a 3/3 i en 3 societats diferents. Segons l'informe FOESA, que avalua quin és el nivell de qualitat de vida de cadascú de vosaltres, doncs abans de la Covid ens deien que el 50% vivia integrat, plenament integrat, és a dir, tenia feina, tenia dret al descans, accés a la cultura, participava social i política i cultural, i culturalment tenia dret a vacances, i que un 35% vivia en la precarietat ininterrompuda, anem a dir-ho així, sense possibilitat de moure's, i que un 25% vivia en l'exclusió. Bé, les darreres dades, crisi social sense precedents, és que ara només el 33% està plenament integrat, que el 37% està en aquesta precarietat i que el 30% viu sota patrons d'exclusió social amb diferents graus també, moderada o severa. Com es governa un país que són 3? Perquè a més la participació política també està molt esbiaixada, no?, entre els que estan integrats, els que estan a precari i els que estan exclosos, que no participen políticament o participen molt poc. No? En un context on a més han implosionat els discursos classistes de culpabilitzar el pobre de la seva pobresa, racistes de culpabilitzar, no?, el que té el color de la pell diferent, a no ser que vingui, no?, en un jet amb molts diners, o sigui una petromonarquia, en aquest doble recer tan cínic que nosaltres som turistes que podem anar a qualsevol lloc del món, no?, sense cap problema, cap ni un, i en canvi si fas el viatge invers des d'un altre racó, tots són checkpoints, màfies al desert de Líbia o del Sahel, i quan arribes aquí, doncs, probablement l'empresonament, el CIE i l'expulsió en calent, un altre cop d'aquell govern més progressista de la història que va anunciar, no?, que trauria les concertines de Ceuta i Melilla, ho va fer, però va fer el mur encara molt més alt, i que avui, en nom del cinisme criminal de la política internacional, com sabeu, s'acaba de rebentar també la resolució de Nacions Unides sobre el Sàhara Occidental i el seu futur com a colònia espanyola. Per tant, cada dia un pas més cap a l'abisme i alguns dies un gran salt, no?, cap a aquest món que per moments, després també crec que és un món per parlar-ho, com sobreviuen, no?, com sobrevivim sempre en aquest món a vegades hostil, absurd o desigual. I jo crec que m'ajudaria unes quantes coses que em sembla que per això hem vivit, perquè la vida, malgrat tot, continua. La vida, malgrat tot, continua sent possibles gràcies a Ovidis, com citaves, a Arcadis, no?, o a l'Institut de la Vila de Gràcia, per fer una defensa aferrissada de l'escola en aquesta aula d'extensió universitària. De l'escola no pot ser marxar mai. Jo no vaig donar la meva primera mani perquè vaig tenir una consciència, no?, revelada, i de sobte vaig veure que tot era molt injust. A nosaltres, jo diria que era l'hivern, si no m'equivoco, del 91 o del 90, quan va esclatar aquella primera guerra del Golf i els golfos, com diria l'Arcadi, i ens va convocar la directora, la Lola, la directora de l'Institut Públic, al pati, i ens va dir si sabíem que era una guerra. I ens ho va intentar explicar amb molta pedagogia, amb moltíssima sensibilitat, i aleshores aquell dia en aquell institut vam decidir que fèiem una vaga, no?, per intentar aturar la guerra i presentar, no?, una distància enorme que un institut amb 200 alumnes, perquè estàvem en barracots a precari, intentéssim aturar una guerra. Vam anar a altres instituts, vam fer unes enormes mobilitzacions contra la guerra estudiantils. Aleshores en Miquel Martí Pol va llançar aquell diari de la Pau que molts de vosaltres recordareu, que la partia contra la guerra. I des d'aleshores, en aquella escola de la democràcia o de l'aprenentatge de la democràcia, doncs un no parar fins a arribar, un no parar col·lectiu, entre moltes i molts, fins a arribar aquí, aquesta invitació en aquesta aula de castellà, que us agraeixo moltíssim. Però clar, de les paraules als fets, i aquest és difícil, la cita que us deia del Castielo al principi, de la foscor, que havia tornat, és del 1521, no? Però Castielo també es va activar contra l'horror, i aleshores el títol de Castielo d'aquell llibret és d'Arte dubitandi, l'art de dubtar, no? I aleshores van arribar molts dubtes, no? I 93, 94, 95, com en tota generació, ens van passar coses encara avui jo crec que no descodificades, o que efectivament ens van canviar la vida. El 93, dilluns farà 29 anys, assassinava en Guillem Agulló a Burjassot, quan pensàvem que el feixisme era una cosa afortunadament del passat, i si feu números, només havien passat 15 anys des del final formal de la dictadura franquista. El 95 ens va deixar l'Ovidi a la Vila de Gràcia, perquè vivia allà, al carrer Sostres 3, i era membre actiu de l'Associació de Veïns Vila de Gràcia. D'aquí també la memòria i la vindicació sense fi que li fem entre uns quants amics i amigues. I el 96 arribava una carta, no? Arribava una carta que em convocava el 15 d'agost a Ceuta per complir el servei militar obligatori. En broma sempre diem que un graciant no se pot convocar el 15 d'agost perquè és la festa major, per tant, estava cantat que no hi aniria, però en veritat el motiu, podies demanar una pròrroga i incorporar-te més tard, no? Però el motiu real és que per sort hem tingut mestres en aquest país que ens han ensenyat el fràgil art de construir la pau. I la declaració fundacional de la UNESCO de l'any 48, que a mi me la va ensenyar l'Arcadi a la facultat, diu que si la guerra neix en la consciència dels homes, és en la consciència on ha de ser, no? Eliminada. No? I jo amb aquesta carta, pues, la vaig enviar a un tribunal, la vaig enviar també al Ministeri de Defensa, ens van jutjar i a processar a moltíssima gent, a milers de joves que ens vam negar a fer la mili, els primers, com sempre, els més valents, l'any 87, però si els haguessin dit aquells joves que només 12 anys després la mili seria història, i que els nostres fills, no les filles, perquè sabeu que tot va de patriarcat i de masclisme, no aprendrien a morir i a matar per una cosa tan etèria com la pàtria, doncs segurament no s'ho haguessin cregut. 50.000 insumissos, 1 milió d'objectors a Catalunya, o sigui, van desbordar el sistema de lleva obligatòria, i 1.000 anys de presó, que van pagar 500 companys i companyes que sí que van estar a la presó tots junts, més de 500 anys en aquell període dels anys 90. Però res és per sempre, ni les coses bones ni les dolentes, com us deia, i qui ens havia de dir que ens havíem de veure avui aquí, a les portes d'algunes previsions, amb l'extrema dreta descarnada, no? Dins del Parlament de Catalunya, amb algunes hipòtesis demoscòpiques que diuen que ja veurem què passa l'any que ve, però que la hipòtesi de governabilitat PP-Vox està allà, i que el simple fet de que ens ho hem de plantejar com una possibilitat ja és la més pèssima de les notícies, enmig d'un país que sabeu que som mediterranis i que convivim en un mar on des de l'any 93, quan va haver-hi el primer naufragi, han mort més de 40.000 persones ofegades, i que no tingueu cap mena de dubte que dins d'uns quants anys els nostres fills o nets o netes ens diran per què ho va permetre, no? I no tindrem on acotar el cap i on morir-nos de vergonya, perquè amb aquesta frase que sabeu com que el moviment altremundista ha utilitzat molt, de som al 99 contra l'1%, i jo sempre he estat en contra d'aquesta frase, perquè o diria que més voldria, no? Vull dir, perquè no és així, perquè les societats injustes, desiguals, arbitràries, repressives, no només se sustenten perquè hi hagi uns dolents molt dolents, se sustenten en la indiferència de la majoria o en la complicitat de la majoria. I filosòficament no hi ha major violència que la indiferència. Pot fer de tot més mal que un cop de puny, no? A boca d'estómac o que una bufetada. I, per tant, els temps que vindran seran temps de reactivar-se, d'haver de defensar les coses més fonamentals que pensàvem, no? Que havien sigut per sempre. Ahir estava a Olot fent una classe amb una gent de 13-14 anys que estaven junts, noies i noies, i deia, sabeu quan fa que passa això, no? Que esteu junts, noies i noies, parlant de literatura, de llibres, no? I que podeu llegir el que vulgueu i que no, i que no us diuen què s'ha de llegir, doncs no fa gaire. Si no fa gaire són 45 anys, no? Perquè és així. Per tant, hem de valorar molt el que tenim. L'única forma d'arribar a l'horitzó és trepitjar el fang. Això és així. No serà per contradiccions i no serà perquè fa molt de temps que no ens hagin avisat. Jo després intentaré ser una mica més optimista, però partint del pessimisme, de tot el que podem fer, que són moltíssimes coses, més del que ens pensem, però crec que no ens espantem prou i que no som conscients realment de que vivim en un món on 80 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat, on, que ara que hem parlat del Covid, no som conscients de quan mata el dengue, el xarampió o la malària encara a milers i milers de persones, no? O que la fam mata cada dia 8.000 persones al dia, com a mínim, segons la FAO. Fa 5 anys, en un debat de la tele suïssa, la tele pública suïssa, ho fan bons debats, es confrontaven el president de la Nestlé, que defensava una tesi, que és estem al millor dels mons possibles, mai havíem avançat tant, mai el desenvolupament tecnològic havia anat tan lluny, té una part de veritat, és veritat, el desenvolupament tecnològic mai havia anat tan lluny, i un sociòleg estimat que es diu Jean Siegler, que deia el que tu vulguis, però això continua sent l'ordre caníbal del món, perquè precisament que haguem avançat tant tecnològicament, que haguem avançat tant tècnicament, és el que permet que encara sigui més caníbal, és a dir, hi ha prou, no? Intel·ligència i coneixement per buscar vacunes contra la malària o el dengue, no? I hi ha prou recursos alimentaris al món perquè ningú morirà de fam. I això el que encara fa el món més absurd, no? Que en altres moments, on això possiblement no era possible, però en un context de sobreabundància per uns pocs, aquest 16% de la humanitat, que som totes i tots nosaltres, pertanyem també a aquest món privilegiat, que sabem que són els drets civils, les llibertats fonamentals, les garanties jurídiques, i que tenim una vida que segurament els nostres avis i àvies no es podien imaginar. Si genera tos és perquè espanta, segur. Vull dir que no és, a mi també m'agafaria la tos. Aleshores, si no ens volem creure el que ja sabem, si no ens espantem prou, si la pregunta ja no és si un altre món és possible, sinó com carai és possible aquest, cal saber què podem fer. No? I atès que demà commemorarem de forma difícil, perquè és el nota molt a faltar, la marxa precipitada de l'Arcadi, perquè som utòpics, però tampoc volíem res impossible. Volíem que el tros del camí fos una miqueta més llarg i que ens pogués pogut acompanyar, doncs, 10 anys més o 15. No? És el que podem fer, i per això jo crec que també és veritat que estem en un racó del món, i ho dic amb tota humilitat i sense cap mena de ni de narcisisme ni això, que estem també realment en un país estrany, no? Que sempre on l'autoorganització, com diu un company de Cristianisme i Justícia, l'autoorganització és la norma de la resistència d'aquest país, no? I l'any 2004, George Bush, 2003, perdó, George Bush va dir allò de no seran les manifestacions de Barcelona les que facin canviar la meva política internacional, quan un milió de persones vam sortir a protestar contra la guerra, o quan fa molt poc, 4 anys, perquè és poc en la història d'un poble, 2 milions de persones, no?, van sortir a defensar les urnes com a gramàtica política fonamental del present, i esperem que del futur, o sobretot quan 2 mesos abans, després de l'atemptat terrorista de les Rambles, no?, resulta que és la primera vegada que una manifestació de solidaritat amb les víctimes, que en aquests contextos emocionalment duríssims de xoc acostumen, no?, està protagonitzada sovint per peticions de la pena de mort, no?, per proclamar racistes, resulta que aquí era deixeu de vendre armes, no?, el wahhabisme que finança aquest tipus de moviments, no el racisme ni aquí ni allà, i hi ha altres mons però tots estan amb aquests, com deia el Paeta. Per tant, hem fet molta feina, fins i tot, jo crec que sobre els llibres d'això que anomenem procés, perdono que parli d'això, però en soc part encara, hi ha hagut molts llibres i molta literatura i moltes anàlisis. Llibres dels altres, no? N'hi ha pocs, però n'hi ha un d'una periodista de Vanguardia, que la seva tesi és Ni vencedores ni vencidos, que diu ni uns ni altres, perquè malgrat aquests 4 anys d'excepció, d'empresonaments, d'exilis en un país que a vegades un té la sensació que no hi ha generació, no? Que no hagi de conèixer la presó, la repressió, no? O l'exili en circumstàncies molt, molt diferents i, òbviament, absolutament incomparables a la que es van viure fa 80 anys o sota la dictadura, doncs una es fa... bueno, aquesta autora deia que després de tot això, no? El 80% d'aquest país continua estant a favor d'un referèndum, no? El 70% pràcticament continua estant a favor d'una amnistia, és que la repressió també ha fallat i no ha aconseguit els seus objectius, perquè l'objectiu de la repressió, òbviament, és reduir, no?, el suport popular o folcloritzar o aïllar les demandes democràtiques fonamentals. Per tant, els temps que vindran són d'absolut, jo crec que no tindrem molt marge per triar, si allò que de vegades es diu si som part del problema o si som part de la solució, o si som indiferents, o si, com diria l'Ovidi, normalment quan ets jove, ell deia, normalment quan ets jove ets d'esquerres, quan ets una mica més gran ja ets de dretes i després no ets de res, és a dir, més de dretes, no? Això deia ell, que les va veure venir, que per mi l'Ovidi tampoc és casual, amb una democràcia de l'amnèsia i de l'oblit. Per nosaltres l'Ovidi va ser un descobriment, va ser com la primera lliçó d'escola pública, en aquest cas captada, que ens explicava com havia anat això de la transició, no? I quan un comença a burxar perquè vol saber d'on ve i on està i cap on va, t'adones compte que la transició se sustenta sobre 114.000 persones encara en fosses comunes, el segon país del món amb més persones en fosses comunes, sobre un mite de la transició pacífica de la dictadura a la democràcia, quan va haver-hi 714 persones mortes o assassinades per fets polítics. Penseu que la revolució violenta de Portugal van morir 19 persones, vull dir, la comparació entre què és pacífic i què és violent no deixa de ser paradoxal, i com sabeu, sobre 65.000 catalans i catalanes perseguits pel seu compromís contra la dictadura, als quals no se'ls va anul·lar la sentència fins fa 5 anys, encara a títol formal i encara per iniciativa del Parlament de Catalunya, i no, sinó per iniciativa de la Comissió per la Dignitat, que durant molts anys intenta la fràgil necessitat de la recuperació de la memòria històrica. Per tant, el mèrit no s'està cansat, el mèrit està cansat i continua, no? I sempre quan és més fosc és quan més ens hem d'implicar, i realment l'única, anem a dir-ho així, revolució en curs disponible és bastant fosca, bastant neoliberal i bastant autoritària, i és una corrent de fons que podeu comprovar en el mapa europeu, començant per Polònia i Hongria, però també per altres països ben nòrdics, no? On la presència i la influència de l'extrema dreta forma part avui d'aquells que defineixen les polítiques de govern. Amb els temps per a la lírica, partint, com us deia, també del que deia Adorno a la 62, això ho podríem dir també abans de la pandèmia, no pintava gairebé. A l'any 2013 la NASA, per citar un òrgan que no està precisament a l'esquerra de Déu ni a l'esquerra de qualsevol cosa, va fer un informe l'any 2013 que deia que la civilització occidental industrial tal com la coneixíem no li quedaven probablement més d'una o dues dècades d'existència. Aduïa 3 motius que ja us he compartit, però això ho deia la NASA l'any 2013. El primer d'ella és la cultura de la cobdícia de les elites, que han decidit no esmenar-se, sinó prema l'accelerador com si fos al final de l'imperi romà, no? I l'últim, que pagui la llum. La segona, les tensions ecològiques per uns recursos escassos. i sobretot que la tercera revolució industrial, que és la tecnològica, no tenia base energètica material. La primera va tenir el carbó, la segona va tenir el petroli, però la tercera no té base energètica que li garanteixi l'autoreproducció. Insisteixo que ho diu la NASA, no ho diu, no? Un digne militant ecologista. I la tercera és les tensions socials ingovernables de molts llocs del planeta que s'havien convertit en no llocs on la simple vida era difícil. I si penseu en alguns racons del món, del continent africà o d'Afganistan en aquests moments, resulta que ressona moltíssim no? aquella advertència de Castillo de que la democràcia és un bé escàs i fràgil que s'ha de regar cada dia com una bona planta, i si la deixes de regar s'asseca i comencen els desastres en cadena. Per tant, temps de sindèmies, d'epidèmies simultànies, i temps també de col·lapse. Però també és veritat que si en circumstàncies molt pitjors una bona part d'aquest país es va saber comprometre i es va implicar en la lluita fonamental per la democràcia i per la llibertat, anem a dir-ho així, nosaltres tenim poques excuses per no fer-ho. És a dir, condicions molt pitjors, incomparablement molt pitjors, estava Neus Català a Ravensbrück o estava la Tomasa Cuevas l'any 45 a la comissaria de Via Lletana quan la torturava salvatjament el Germans Creix. I amb això, si voleu, acabo amb un text que llegeixo, acabo ara, i ara fem preguntes perquè hi ha moltes coses, acabo amb un text que llegeixo molt sovint. És un text de l'any 48 d'un professor de dret italià, que és el Piero Calamandrei, que jo, si fos per mi i tingués recursos, el ciclo l'histaria, no? Faria còpies i embustiaria tot el país, no? És un text de l'any 48, quan estan redactant la Constitució Republicana Italiana, que ha derrotat el feixisme un 25 d'abril, i en l'Assemblea Constituent ell diu això, i em sembla que és oportú pel debat que vull compartir. En Calamandrei deia el següent: crec que els nostres descendents sentiran més que nosaltres d'aquí un segle que de la nostra Constitució va néixer realment una nova història, i s'imaginaran que a la nostra Assemblea, mentre es discutia aquesta nova Constitució Republicana, asseguts en aquests escons no hi érem nosaltres, homes i dones efímers, els noms dels quals seran esborrats i oblidats, sinó que estàvem asseguts tot un poble de morts, aquests morts que nosaltres coneixem un per un, caiguts en les nostres files, a les presons i en els patíbuls, en muntanyes i planes, des de Matteotti a Rosselli, des de Mèndola fins a Gramsci, fins a les nostres noies partisanes. Ells i elles van morir sense retòrica, sense grans frases, amb simplicitat, com si es tractés d'un treball quotidià a complir, el gran treball necessari per retornar-nos la llibertat i la dignitat. A nosaltres ens correspon una tasca 100 vegades més suportable, la de traduir en lleis clares, estables i honestes el seu somni d'una societat més justa i més humana, el somni d'una solidaritat que uneixi tots els homes i les dones en aquesta obra col·lectiva d'erradicar el dolor. Bastant poc, en realitat, ens demanen els nostres morts. No hem de trair-los.
Una tarda. Jo aquesta nit no sé si tindré ganes de sopar, però no li podria demanar una ajudeta d'ànims de cara a nosaltres, etc. Catalunya veu una cosa, algun bri d'esperança que ens sortim-nos en el nostre procés?
Gràcies. No podia treure les ganes de sopar. De fet, ens hem de cuidar per estar en forma per part de la pregunta que feies. Per la meva cultura política esteu molt lluny, perquè ja sabeu que jo soc un espai assembleari, però però sí, jo diria que ni eufòria ni desesperació, mai. És a dir, jo crec que hi ha hagut molts aprenentatges des d'octubre, des d'aquell octubre del 17, i diria, barrejant amb l'exposició prèvia que he fet, no? I la teva pregunta, que la qüestió catalana no té res de particular i de singular. És una qüestió universal, que si el futur serà més democràtic en tots els termes o menys. Des d'aquesta perspectiva, jo crec que no s'han fet les coses bé, crec que, no? Que és hora de dir-nos tranquil·lament el que fem bé i el que fem malament. Com diria un estimadíssim amic que sap una mica de llatí, que és el Julià de Jòdar, tots som tan titulars de la victòria, de les victòries que hem fet, com de les derrotes, per acció o per omissió. I jo crec que sí, jo crec que t'ho dic al revés, no? Però ho dic sobretot sense cap voluntat de posar eufòria, sinó de les dificultats que tenim. Crec que no hem anat més enllà, perquè els darrers 4 anys que han sigut fonamentalment de desunió política, no? De bronques i a vegades molt menys visibles, no? Públicament, que realment se succeïen a dins, l'estat és com un puro i està molt tranquil, no? Des de fa 4 anys, perquè si alguna cosa es pot desprendre de la història d'aquest país i d'aquest poble és que hem avançat en termes socials, democràtics o nacionals quan hem anat junts i alhora, que és aquesta paraula que significa ensems, no? Junts i alhora. Però rebobinem, no? Si ara fem un joc de miralls i intentem el joc de l'alteritat i ens posem en la pell de Pablo Llarena avui, no? Quan veu que té, no? La màxima judicatura europea es pot a negre, anem a dir-ho així, no? Dels drets civils i humans, amb un informe del Consell d'Europa demolidor, com no s'havia produït, no? Contra cap estat de l'oest de la Unió Europea en els darrers anys, l'informe Schilling que va sortir, no? El mateix dia que Pedro Sánchez va dir, i el dia és avui i avui els indulto, no el dia és avui perquè, no, perquè sabia que a les 5 de la tarda no sortia l'informe del Consell d'Europa, que no és qualsevol consell. I l'altre, jo tinc una confiança no cega, però sí indubitada, perquè m'ho demostren, perquè amb poc a poc i a peu i en bicicleta, doncs, avui aquí, ahir a Olot i el cap de setmana a Terres de l'Ebre, hi veu gent organitzada, no? I veu gent que malgrat tot continua, però no només en el tema del procés, que per mi és tot el procés, és si el país serà més democràtic o menys, sigui en l'àmbit educatiu, sigui en l'àmbit ecològic, sigui en l'àmbit econòmic, sigui en l'àmbit de la investigació científica, i veus, però el que passa que el que sí que tenim de singular és l'estat que afrontem, no? I és un estat molt demofòbic, que, no? Que ha fet d'aquesta defensa sagrada de la unitat d'Espanya, no? Una cosa que ja va dir Rubalcaba en el seu moment, abans de que morís, no? Va dir, malauradament, l'única forma de derrotar l'independentisme serà devaluant i degradant la democràcia a l'estat espanyol. És a dir, ja sabia que l'única forma era el garrot. És veritat que en situacions, quan hi ha en conflictes polítics, hi ha una situació de bloqueig, d'enquistament, de col·lapse, de frustració, de decepció, costa veure una mica més enllà. Però jo crec que les bases socials i materials del desig de canvi d'aquest país estan inalterades i inalterables. I de fet, el primer dia d'octubre, que són moltes coses i legitimen unes quantes coses més, és un moment constituent, no? I a la propera més i millor. I de fet, si tu poses en perspectiva extraterrestre, és a dir, intentar mirant-ho des de fora, doncs la consulta d'Arenys, que va ser el 2009 o el 2010, no? Se n'enreia mig país. D'aquí també, no? El botifarrèndum, no? Després van venir 555 consultes, després va venir el 9N, després va venir l'1 d'octubre, no? I jo crec que el que no sé és quan ni com, no? Però que la raó democràtica de la llibertat política catalana, que a mi em van ensenyar a casa els meus pares, que van arribar a aquest país als 23 de Zamora i de León, respectivament, no? Arribarà, no? El que no sé és quan, com i de quina manera, i que no són els millors temps tampoc, perquè la geopolítica al món d'ahir, que deia Stefan Zweig, que coneixereu, no? Ha saltat pels aires amb aquesta recent guerra. El taulell que encadarà geopolític serà un altre completament diferent, i al mateix temps Europa és víctima i responsable. També us ho dic en la meva opinió. Però sí, però veig que depèn també de la gent. Això, com de la mateixa forma que octubre va ser possible per la gent, veig que depèn de que jo també veig l'estat anímic del país, és plural també, però gent molt decebuda, gent molt enutjada, i ho pots entendre, no? Ho pots entendre. Gent que malgrat tot continua activa, i no ho sé, doncs no veig tampoc aquesta rèplica, no? L'altre dia, quan van suspendre la llei de lloguers i que es va convocar una manifestació a Sant Jaume, eren 500 persones, no? Això a mi és el que m'alerma, no els discursos oficials o que el rei avui vingui, no? vingui al Liceu. És a dir, l'esmena que continua sent el procés democràtic català, això que anomenem règim del 78, no? tenia un dilema molt, molt, molt senzill a resoldre, que era obrir per baix, no? El que volen tancar per dalt. No? Jo crec que ara que estem a la llei pendular, no? I el règim està provant de tancar per dalt tot el que volíem obrir per baix, i en alguns aspectes ho estem aconseguint també, però hem de ser conscients de que això és una marató, no? I que abans altres ens precediren, però jo crec que també ells, doncs, imagina, posa't en la cara de, no? de Zarzuela, de Moncloa, del CNI, no? I del Tribunal Suprem, quan el 14 de febrer a la nit els diuen que l'independentisme ha rebut un 52% a les eleccions autonòmiques, no? Malgrat perdre, perquè si no ho diem tot, no ens diem res, malgrat perdre 700.000 vots, dels quals aquests 700.000 només un 16% són atribuïbles a la por de la pandèmia i a la por d'anar a votar, no? per contagi. Per tant, també ens ho hem de fer mirar, i això, vull dir que no... Híbrid, ni eufòric, no? Ni molt menys, ni desesperat. De fet, crec que si algun dia hi ha una solució en aquest país, només pot passar per dos vectors, que és l'amnistia, no? La fi de la repressió, i l'autodeterminació. És a dir, no? Que aquest país decideixi a favor. Et podria citar frases, no? Que no són les nostres, sinó Pedro Sánchez, al seu discurs d'investidura, va reconèixer l'anomalia. Va dir: Catalunya es regeix per una llei que no ha votat. I és veritat, perquè aquell estatut tributat, o sigui, com diu el constitucionalista Pérez Royo, és rebentar el marc del 78, perquè primer retalla i després es vota, però no al revés. No? El papa Francesc, per citar algú, no? Ha dit fa molt poc, el senyor Juan Carlos Herrera, que Espanya havia de revisar la seva història, no? Amb la resta de pobles de l'Estat. La pròpia sentència del Tribunal Suprem, que condemna a 100 anys, no? Els impulsors o els líders polítics d'aquell procés, es permet el luxe de dir, no? En aquelles 500 pàgines, de dir: no nos corresponde a nosotros dar soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas. Al marge de que 100 anys de presó és una resposta política de primera, no? Que estic tancar la gent que vol la llibertat d'un país, també ho assenyala. Podria seguir així, no? O quan el senyor Villarejo truca al senyor de Hierro, marit de la senyora Cospedal, aleshores secretari general del PP i ministre de Defensa, i li diu: hay que acabar con los independentistas una puta vez. En quina cultura política democràtica a Europa passen coses així? O quan el senyor Eugenio Pino, a l'octubre del 19, se'n va davant d'un jutjat de Madrid i diu, sense despentinar-se, Eugenio Pino, DAO de la Policia Nacional Espanyola, número 1, i diu: hemos hecho cosas por España que pondrían los pelos de punta. I quan després a la comissió parlamentària li pregunten a què es referia, diputats i diputades, diu: que todo por la patria. I algú li va dir: todo es todo, i va dir: todo. No? Aleshores, amb aquests vímets, no? També hem de saber que això és una batalla molt asimètrica i molt desigual. I tenir raó on regna la injustícia és perillós. Per tant, el procés a què canviar és el cicle. No estem ni al novembre del 14 votant el 9N, ni estem a octubre del 17 fent l'octubre. Estem en una altra fase perquè les lluites polítiques són així i no surten a la primera, i les lluites realment per la llibertat són molt tossudes i requereixen de molta constància i perseverança. però jo diria que aquí seguim, no? Vull dir que el balanç que fan ells, el públic mai t'ho diran, no? Però en privat també cal llegir i escoltar, no? el que diuen altres veus, per això em referia a aquesta periodista que va fer aquest llibre, però que no és un llibre seu, és un llibre que recull l'opinió de jutges, fiscals i d'això que anomenem estat, o altres judicatures, i diuen, no, el conflicte allà està latent, no? Fins i tot la pròpia sentència. O la pròpia mesa de diàleg aquesta, no? Que no sabem de què parlen, no? I que aquí s'escapoleix, no? És el govern espanyol, perquè no vol parlar de res, però el document constitutiu és, això és un conflicte polític que requereix de solucions polítiques i que la solució ha de ser ratificada per la societat catalana. Potser no donava per més en aquell context, però bueno, jo tot això ho vaig apuntant, no? Perquè em semblen que són coses que van construint una família. Per tant, per dir-ho d'una altra manera, deixem el pessimisme per a temps millors.
Hola, David, aquí dalt.
Allà dalt, ah, hola.
Perdona. El tsunami democràtic, quina opinió tens que va aparèixer i va tenir una certa rellevància i va desaparèixer de cop?
Doncs,
què serà això?
Jo crec que, mira, tornant al que deia l'Estat, si algun dia, que espero que es publica tot el que ha fet l'Estat per esbrinar qui hi havia tsunami, darrere tsunami democràtic, 400.000 persones en un grup de Telegram, no? Que és, el va convertir en, entre els 10 grups de Telegram més grans del món, i algunes visites, no? Sabeu que Telegram és una empresa russa, no? Oferint milers de coses a canvi de tenir totes les dades d'allò. Jo vaig tenir molt bona opinió, perquè jo vinc d'una escola, òbviament, de l'Arcadi, que és la desobediència civil pacífica i no violenta, que plantejava com a resposta a la sentència, entenc, no? Una estratègia continuada, no? de fer insostenible i impracticable aquella sentència en base, no? a una protesta, no? civil, pacífica i continuada, com s'ha fet en altres indrets del món. Però la qüestió és que jo crec que va irrompre, no? les protestes disruptives, no? al centre de Barcelona, i el que és molt difícil fer habitable és una estratègia de desobediència civil pacífica no violenta, no? I aleshores recordareu que estava en peu de pau, que defensàvem aquesta línia d'una desobediència civil continuada, i les protestes al carrer. És difícil fer conviure, no? una estratègia pacífica, no? amb una estratègia que remeta, no? a una protesta, no? Que és molt legítima en l'origen, i d'una gent jove que estava molt emprenyada, no? que jo mai criminalitzaré, però era molt impracticable. I després, òbviament, també va haver-hi, no? Recordaré un senyor que es diu Marlaska, no? que va dir, ja sabem qui són i estan a punt de ser detinguts. Bueno, això encara no ha passat. Hi han passat uns quants anys, però crec que quan ens demanen molt és perquè quan hi ha moviments o iniciatives que es plantegen en base als principis de la desobediència pacífica, activa i no violenta, no poden conviure amb altres expressions, perquè és completament contradictori. Per tant, si no recordo malament, Tsunami no va fer més de 3 accions, no? L'aeroport, la Jonquera i el Barça-Madrid, si no m'equivoco. No? I en canvi també, mireu al revés, quan va venir Pedro Sánchez aquella tardor a Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau, que els nostres estimats companys i companyes de Sant Pau per la Democràcia, no? li van fer, no? aquella insistència, no? seguint-lo fins a la sortida, dient llibertat presos, etcètera, això és una vergonya, anaven amb cartells de Sit and Talk. No? Això es veia a la Jonquera i es veia a l'aeroport. Doncs al gener hi havia un Sit and Talk, eh? Que avui ens semblarà que és poca cosa i no sé què, però aleshores al carrer, jo com a mínim, jo estava a l'aeroport amb un cartell que posava Sit and Talk. Després al CIT sí que va haver-hi el Talk, no ho tinc tan clar, no? però això, i aleshores aquesta barreja, no? I que no hi havia una estratègia. El problema també és que no hi havia una estratègia unitària, no? No hi havia aleshores ja una estratègia unitària contra la sentència, que jo crec, però això és opinió personal meva, que era realment l'únic que podia capgirar el cicle que veníem vivint entre el 18 i el 19, d'empresonaments, de repressió, no? I això, aleshores no és... I des d'aleshores estem com, no? en un impàs i en una suspensió. Doncs imagineu, doncs aquella mesa que és just al gener del 20, no? 2 mesos abans de la pandèmia, d'acord, però en fi, en pandèmia jo he seguit fent mil coses i pràcticament totes de forma distinta, per via digital, per Jitsi, per Zoom, per Skype o com siguin, però el que passa és que hi ha nula voluntat. Però em sembla que és realment el que tenen... És com a l'1 d'octubre. És a dir, jo crec que hi ha reflexions que s'han de fer. A l'1 d'octubre és la derrota més severa de l'estat espanyol en tots els termes en aquests 40 anys d'etapa formalment democràtica. Però ells no s'ho esperen. Recordeu-vos que en el llibre aquest que us referia, que és interessant, comença amb el dia 2 d'octubre a la seu del CNI. Ho imagineu? Fins al 30 de setembre feien comunicats informant de que no hi havia urnes, de que tot era un farol i que no hi hauria urnes perquè no havien detectat ni una. Aleshores, quan tu passes un pas d'escala i hi ha 8.000, 9.000, 10.000 persones implicades en l'operació urna i no troben ni una, i 2 milions de persones perpetren, i ho dic en termes positius, protagonitzen el major acte de desobediència civil pacífica no violenta en Europa pel cap baix en els darrers 30 anys, no? I per això venen la resposta que hem tingut, per això hem anat tan durs, perquè el que vam fer és el que es va fer: societat contra estat, comunitat contra dominació, el millor de la gent contra el pitjor de la repressió. Jo només he vist 2 dies, i és una vida particular i sense més importància que cap altra, jo he vist només 2 dies en la meva vida la policia perdre. El 27 de maig a Plaça Catalunya, quan els indignats, que també ens van voler fer fora i vam fer un cordó humà, no?, i ens vam posar a terra i van haver de marxar després de rebre molts cops, però no ens van fer fora de la plaça, els indignats. I a l'1 d'octubre, que malgrat els cops rebuts, malgrat els ferits, malgrat el dolor moral, perquè jo crec que era pitjor el dolor ètic i moral i polític que no el dolor físic, que mira, no? Un mes o 15 dies o no, perquè hi ha altres irreversibles com el del Roger Espanyol, no vull penalitzar-ho, però l'argument més independentista d'aquella nit era: jo no vull estar en un estat que atonyina la seva ciutadania, no?, per exercir drets fonamentals. Qui, no?, en el seu judici vol estar en un estat així? Per tant, la meva opinió era favorable i és favorable el que va fer Tsunami. Si em preguntessin qui era, diria una mena de Fuente Ovejuna, no? Jo no sé qui són, tot i que s'ha publicat que jo estava a Tsunami, segons ABC i El Mundo, que érem jo i Puigdemont, perquè troben una reunió que meva i de Puigdemont a Ginebra poc abans que es presenti, però i és veritat, jo em vaig reunir amb Puigdemont, però en altres esferes d'internacionalització del conflicte, no? I això ha sigut així, o en Peu de Pau, que aquest sí que et puc donar més explicacions, perquè realment no existim com a col·lectiu organitzat. Vull dir, no? El que vam néixer a l'octubre per posar en valor el que havíem fet i per dir: així som invencibles, perquè tot el potencial repressiu de l'Estat queda anul·lat, que és el dia que vam fer inservibles porres, sentències i togues de l'alta judicatura espanyola. Em podeu tallar quan vulgui, perquè m'enrotllo molt més en les respostes que en les ponències. Vull dir que cal el Magí mateix o el Ramon, dos minuts, jo em poso aquí 2 minuts, vull dir, perquè si no, perquè pugueu parlar totes i tots.
Em sembla que no hi ha més preguntes aquí per fer. Total, i hi ha molta feina a fer encara, i moltíssima. O sigui que aquí
jo no tinc cap pressa. Bueno, sí que tinc pressa per canviar les coses, però dic que avui estic...
A veure, molt interessant tot. La ideologia és un tema molt important, el procés, tot el demés, però no és cert que en aquests moments l'Estat espanyol té una arma que li ha vingut de rebot amb el tema de la Covid, que és tota aquesta milionada que ells tenen la responsabilitat o diem-ne que s'han imbuït el dret de poder-ho repartir, i això, vulgues que no, no deixa de ser una arma, perquè l'economia fins i tot pot moure gent del nostre país que poden estar així o així, i segons com es manifestin, doncs tots aquests diners no sé quants en vindran cap aquí. Però condiciona això? Ens pot retardar d'alguna manera tot això que estaves dient?
Sinopsi, sí, no, sí, anem a dir-ho així. O sigui, sí com a risc. Vull dir, perquè mai hi ha un sí absolut o un no. És a dir, jo crec que la intel·ligència col·lectiva depèn també de saber què pretén l'altre i què pretén fer. Aleshores, jo crec que el context d'aquest més o menys que hem compartit de l'esclat d'una pandèmia que mai havíem viscut, no? De la crisi social, ara d'una guerra que genera molta, no? molta angoixa o molta incertesa col·lectiva, jo crec que ens hem de posar, o sigui, primer que ens hem de posar, no? On està la gent, no? I quines són les preocupacions. Però és que a més jo crec que per mi, agafant la primera pregunta que es feia, és que per mi el procés va d'això, precisament, no? De si el país és molt millor, més just, més democràtic, o no ho és, no? Aleshores, l'estratègia de l'Estat, sí, per suposat, i Pedro Sánchez, en fi, algun dia es farà la història. És un supervivent amb unes caramboles, no? Que li ha tocat el que no... no? O sigui, la sentència va a la Gürtel, pum, vaig allà. Tot ha sigut així. Aleshores, clar que sí, clar que ells intenten aprofitar, no? Però també no ens podem aïllar de la política que també ens afecta, que és la de l'Estat. És a dir, la batalla que es lliura ara mateix a l'Estat, no? És, per dir-ho amb un reconegut i reputat columnista, que a mi no és cap referent, però diu entre tracismo, no? I progressismo, no? És a dir, que realment tenim una extrema dreta que ja governa Castella i Lleó, que està en plena onada, per això deia que avui el que hi ha, les grans mobilitzacions, no estan protagonitzades per un cicle anterior, digueu-li, no? Feminisme, ecologisme, no? Que el 8M per sort ha sigut també molt, molt potent, sinó que el que arriba és, no? És entre esperança i cabreig, no? El 15M era un moviment d'esperança i aquest és un moviment de cabreig, no? I que agafa molta gent per darrere. I això també és una onada que està venint dins l'Estat espanyol i que colonitza determinats espais. Escolteu, el militar que porta l'ala 44 d'intel·ligència d'aviació de l'Estat espanyol, que està destinat amb la OTAN, no? A la perifèria d'Ucrania, és un reconegut neonazi. No, no nace. I s'ha dit mil vegades, no? Tot això, jo crec que sí, que clar, que li fan unes caramboles, però també són caramboles que són més utòpics ells, no? Que jo, dic clar, el govern de l'Estat, si pensen que perquè passi això el conflicte no està latent, emergent o allà mateix, començant per la situació completament anòmala de tenir, insisteixo, un president de la Generalitat a l'exili des de fa 4 anys. Però jo crec que també aquí, més que la carambola de veritat, perdoneu que ho digui intentant despullar-me i també sent crític i autocrític, la millor carambola hem sigut nosaltres mateixos. La falta d'estratègia compartida antirepressiva, la falta d'una estratègia clara, no? De com s'obria un nou cicle, no? La falta, no? De respondre, no ho sé, pues, amb una mínima unitat, pues, m'és igual, puc dir tots els noms, sigui el cas Juvillà, o sigui el cas Jové que vindrà, o sigui la causa dels exiliats. No? Els que realment estan tranquils és perquè veuen que no hi ha forma de que ens posem d'acord en res, i amb això ells respiren moltíssim. I això sí que penso que és el que podem fer. Segurament no podem canviar el govern espanyol, però posar-nos d'acord nosaltres i dir aquí seguim, el 80% del país vol amnistia, vol autodeterminació i refer el cicle sense oblidar-nos per res. A mi quan hi ha gent que menys té el mentrestant, ni quedar-nos atrapats en el mentrestant, ni oblidar-nos-en. És a dir, amb un 30% d'exclusió social, amb 70 desnonaments al dia, tu has d'oferir respostes com a societat, com a país i com a govern. I al mateix temps has de denunciar que no tens prou instruments de sobirania, no? per poder fer encara més. Si enmig de l'emergència climàtica el Constitucional va anul·lar la meitat de la llei contra el canvi climàtic catalana, és que, o sigui, és una bogeria. Estem vivint una doctrina del xoc judicial, que és que ho guanyen tot per vies judicials, perquè saben que no ho guanyaran mai per vies democràtiques i pacífiques. I això, en part, ja és un anticip de victòria, perquè això pot durar 5, 10, 15 o 20 anys. I si dura tant, en fi, jo voldria que durés un dia, però durarà. Però el nostre temps és escurçar aquest temps d'una tirania, no? D'un estat, pues, en fi, com diu també un amic madrileny, molt, molt amic, que es va autoinculpar amb els Jordis a l'octubre del 17, no hay cosa que divida más que la unidad de España, ¿no? I aquesta és la base, no, de l'actual model, no? I l'únic que els uneix hipotèticament és el gol d'Iniesta i per dos minuts, vull dir, el que va durar el gol d'Iniesta, no? Aleshores, hi ha reflexions molt potents que venen per baix, però el pèndol de la llibertat ha tingut aquesta reacció autoritària que està materialitzada, si voleu, no només en Vox, també.
Deixa'm fer-ne, gràcies, poder una última pregunta. Estic d'acord. I a veure, la força del poble, lo del el procés, tot això està molt bé. Però tu, que estàs molt més a prop de que coneixes com està realment el nostre país, molts pensem que ens falten líders en aquests moments. Nous líders, persones que surtin amb un cert carisma. Ja sé que és el poble el que s'ha de moure i tu pertanys a moviments assemblearis i tal, però sempre falta que davant hi hagi algunes persones amb un cert carisma que moguin la gent. Els tenim? Els trobarem? Sortiran?
Doncs mira, jo espero que sí, i sobretot amb noves cultures, ja que el feminisme també ens ha ensenyat, no?, altres formes, no?, més que de lideratges, de referencialitats, de persones que en són referents en diferents àmbits, no?, que ens ajuden a pensar, que col·lectivament, però jo crec que estem al segle XXI, no?, com deia l'estimat Raimon, d'un poble que no creu ni en grans líders ni en grans capitans, com diu la cançó, creiem en nosaltres mateixos, i això sí que fa falta sempre, no?, pues algú que posi la veu o que posi la cara. Jo crec que sí, jo crec que tots aquests anys han sigut una escola. I de fet crec que també, jo vinc d'una cultura, si voleu dir, que també ens va canviar la vida, zapatista, no?, d'aquells indígenes que es van aixecar l'any 94 quan s'havia acabat la història, que deien mandar obedeciendo i que tenen unes lògiques comunitàries compartides. Jo vinc del cooperativisme, també sé que és treballar amb equip, per tant, jo només crec en els equips. I a l'equip d'entrenador, segurament, i fa falta, no?, un entrenador o fa falta un capità. En aquest cas, no un gran capità, sinó pues, algú que digui. Però jo veig alguns grans lideratges que per mi han existit durant el procés i no m'atreviria a dir que són hiperlideratges que hem dit que ells pensaven de forma revelada, sinó que darrere tenien una estructura de gent, no?, que eren un intel·lectual col·lectiu, que pensaven, que debatien conjuntament, i penso en dues coses, que no, ja que parlem del procés, penso en l'ANC i penso en Òmnium, per exemple. O sigui, i han creat autèntics referents, però el debat i la línia política era col·lectiva. En el cas d'Òmnium, amb una junta o amb una assemblea, i en el cas de l'ANC, amb un secretariat nacional, on discutien molts més ulls i moltes més boques i moltes més neurones. I per tant, si ha de ser, sobretot que no sigui un hiperlideratge vertical, autoritari, hiperpersonal, que també ha sigut, i em refereixo a algunes declaracions d'aquests dies, que no he fet jo precisament, un dels hàndicaps. I jo crec que ha sigut un dels problemes d'aquests 4 anys, no l'únic. Per mi el principal és la repressió i la resposta autoritària. Però com a conseqüència, i això a vegades és normal, crec que portem 4 anys discutint-nos o discutint-se entre ells de qui és la culpa del que va passar. I hem vist com es canviaven de postures, tot. Per tant, jo espero que sí, però espero que sigui en els aprenentatges del feminisme. Manar no és només, no?, dir i ordenar, també saber escoltar i escoltar molt i escoltar totes les veus i saber fer una síntesi. Com? Sí, jo en sentit general, com t'ho diria, jo crec que la democràcia, que qui ens defensi que votar cada 1.500 dies una llista tancada, no?, és la màxima expressió de la democràcia, s'equivoca completament. La democràcia no és votar cada 4.500 dies. És una visió molt pobra, molt escarrancida i molt antidemocràtica. La democràcia és unes quantes tardes lliures ocupades, no?, com feu vosaltres avui, com farem demà defensant o a l'AFA de l'escola o defensant el centre de salut primària i que hi hagi metge de nit, anem a dir-ho així perquè he vist un cartellet o una notícia de fa un temps. Les democràcies són moltes coses i jo crec que sí, crec que en l'aprofundiment democràtic dins també dels partits que tenen coses bones, perquè són estructures deliberatives, participatives, on es treballa en equip, i coses molt dolentes. Però crec que ens hem quedat només amb la part dolenta i no amb la part bona. No? És a dir, jo, organitzat el meu barri políticament, és un espai que agraeixo. Sé el que passa al barri, escolto quins són els problemes, busquem solucions col·lectivament. Està molt bé, perquè la democràcia és cada dia. Després venen, no?, la partitocràcia, els anells de poder i d'acumular, no?, hi ha una ibris i una bilis, no? Que això és un conte, no? Per tant, la resposta és sí. Tot trobo que t'he fotut? La resposta és sí. Jo crec que en les llistes obertes, però ui, també, perquè tampoc crec que en les solucions màgiques, les llistes obertes de per si sol ha d'anar acompanyat de moltes altres coses, perquè una llista oberta, qui té més poder, qui té més capacitat d'influència, qui té més capacitat de fer soroll, és a dir, amb una lògica de desigualtat, també, no? Pot ser, i també jo crec que en els projectes col·lectius, per tant, hi ha mil esquemes de democràcia representativa, delegativa, participativa, directa, que jo crec que la hibridació entre els tres models, la democràcia representativa, la participativa i la directa és la que fem al barri, per dir-ho així, crec que poden potenciar moltíssim totes les democràcies. I assumir una llista tancada d'un partit, i més encara, que per mi és pitjor que sigui tancat, és que d'un programa que mai compleixen. On queda el contracte. O dit amb un conte molt curt, tot plegat, mireu, en tota comunitat humana, sigui un país o una escala de veïns i veïnes, hi ha dos tipus de llestos. Els que ho volen manar tot, a qui anomenarem tirans, i els que s'ho volen quedar amb tot, els que els anomenarem provisionalment lladres. Acostumen a ser els mateixos, no sé per què, però contra lladres i tirans, des d'Antígona i Espartac, només hi ha dos estris molt fràgils per combatre-ho, que és la democràcia política, que totes i tots som iguals, i l'ètica de la decència contra la pitjor versió de nosaltres mateixos. I no hi ha gaire més. Si algú diu com es canvia el món, la vareta màgica, doncs sua molt la samarreta, que diria l'Ovidi, amb moltes tardes ocupades per defensar l'escola, per defensar la igualtat entre homes i dones, per defensar que tota guerra és un crim. Tot això són hores, hores i hores que hem anat construint aquests bocins de llibertat. Doncs això fa 45 anys no era possible. No era possible. Venien els grisos i ho dissolien. No? I fa 60, ni us ho explico. No? I fa 80, enmig d'una guerra, doncs és inimaginable. Per tant, milers i milers i milers de persones anònimes contra els grans lideratges. No, no ho sé. I això també t'ho dic des d'una perspectiva feminista i antimilitarista. Qui és el portaveu dels insumissos? D'aquells 50.000 que no vam anar a la mili, que ens van condemnar tots, inhabilitats 10 anys. Qui és? Ningú. PPB unza com a molt perquè es va fer insumir sota dictadura. Qui és la portaveu del feminisme que omple i desborda els carrers d'aquest país? Qui és? Qui és la secretària general, la presidenta? Hi ha referències, hi ha persones que escoltem, persones que escriuen, però no hi ha cap secretària general, i jo tampoc el vull, sincerament, perquè crec que la democràcia, no, és una cosa molt més viva i molt més dinàmica. Referència, si jo estic aquí perquè hi ha un senyor que es diu Arcadi Oliveres, perquè hi ha una senyora que es diu Montserrat Roig, que em va canviar la vida quan vaig llegir Els catalans dels camps nazis, perquè hi ha un cantant que es diu Ovidi, perquè hi ha ma mare, fonamentalment, no? Que em tirava llibres pel cap. Vull dir, i això, molt més això, vull dir que no tinc cap secretari general, ni cap president, ni cap no sé què. Per tant, referència, però igual ets tu, Ramon?
No. Tant de bo en sortin molts més d'aquests, i que aquesta força que d'alguna manera em sembla entendre que tu dius que tenim, aquest país, que sobresurti, que guanyi i que arribem en aquest futur que no sé si els de la meva edat el veurem, però jo confio que algun dia s'hi pugui arribar. Moltíssimes gràcies pel teu discurs, per les teves paraules, una mica baixetes en algun moment, però l'esforç que has fet, ja ho has dit abans, és molt important, el missatge ha arribat i te l'agraïm moltíssim. Tant de bo d'aquí uns anys puguis tornar venint aquí i sigui perquè hi hagin uns resultats bastant diferents dels que hi ha en aquests moments.
Doncs jo t'ho retornaré dient que gràcies a tots i a tots vosaltres, perquè és així, també com es canvia un país omplint, no?, una aula d'extensió universitària de gent gran, i així també, això sí que s'anà canviant les coses.